Ràdio Estel.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 11 i 5. Comencem els 50ers. Què tal, família? Què tal el cap de setmana? Un mes, evidentment un mes. Avui tenim un programa un pèl especial perquè, com sabeu, avui Ràdio Estel celebra el 25è aniversari. Un dia com avui, de l'any 1994, Ràdio Estel va fer la seva primera emissió. I estem contents. Curiós aniversari, estimat Toni, curiós aniversari, perquè avui també és l'aniversari de l'Espanyol. L'Espanyol, fundat pel català Àngel Rodríguez, compleix 119 anys. Mira quina coincidència més maca. Quins colors són? Aviam, quins són els colors de Ràdio Estel? El blanc i el blau. Quins són els colors de l'Espanyol? És que tot lliga. Clar que sí, clar que sí. En fi, família, amb aquestes cosetes que ens agraden celebrar... ens agrada celebrar coses maques. Ens agrada celebrar coses boniques. I de seguida entrem en matèria amb diferents temes que pensem que poden ser del vostre interès. A l'audiència, com no 50er, i a la que no és 50er. Per exemple, ostres, a mi m'agradaria quedar avui i celebrar aquest 25è aniversari a un restaurant. Per exemple, a Mastico. Tinc el menú de la setmana. De primer, amanida d'espinacs amb maduixes i vinagreta de fruits vermells. Escolli, eh? Ous estrellats a la catalana, prunes i sofregit de tomàquet. Tagliatelle al ragù napolità. O ceviche de corball a l'estil Mastico. No sé què és això, el ceviche. Ceviche, que sembla aquella cançó de Ocho Bacho de Chevecha. Molt bé, de segon, Ocho Buco... Ara m'he equivocat i no l'he volgut fer a propòsit, eh? Ossobuco, no chobuco. Ossobuco amb reducció de xerès i patates al forn. Llobarro amb salsa teriyaki. Teriyaki podria ser un estranger de l'Hèrcules, eh? Directament. Entrecot de vedella amb salsa de pebre negra o arròs negre amb muselina d'all i closca de mar. Aquí, l'arròs. Ja sabeu que els arrossos de Mastico són extraordinaris. Els arrossos de Mastico. Hem de trobar un rodolí, per això. I de postres, tiramisú tradicional, panna cotta de xocolata. Avui faré dos postres, el tiramisú i la panna cotta, i una bàscula, i que sigui el que Déu vulgui, que segurament serà bo. En fi, són les 11 i 7 minuts, entrem en matèria.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be.
Quan estem a un hotel, com són els esmorzars quan estem a un hotel? Tenim de tot, eh? Com són els esmorzars quan estem a casa? Ràpid, que no hi ha temps. Cafè i ja em menjaré alguna coseta al bar o a la granja. Però quan estem a un hotel, veiem aquelles safates, aquella vena de barra lliure i ens passem aquelles petites salchitxes que estan com si fossin dins una urna, ous ferrats, truites recent fetes, truites a la francesa, que macos, que agradables, aquelles safates inacabables de pernil dolç, xoriço, pernil fresc, iogurts, sucs, que macos són els esmorzars d'hotel. Insisteixo, hauria d'haver-hi una bàscula a cada habitació per passar-te abans i quan puges a l'habitació que et demanen número d'habitació... 3-2-1. Perdó, 3-2-1. En l'apartat dels ous, cadascú, especialment els 50ers, tenim les nostres manies. A mi m'agradaria preguntar a un cuiner de prestigi, que ens... he dit prestigi, com si fos el barco aquell, eh? Sí. És dilluns, disculpeu. M'agradaria preguntar què és millor, com es gestiona tot això... Com poder fer les coses ràpids i, clar, darrere de la seva experiència, tenir quatre dades més si preferim l'ou ferrat o en truita. Mira, pot ser una enquesta d'avui. Podria ser una enquesta. Podeu trucar a un telèfon que sabeu, que és el 93-409-2771. 93409-2771. Família Cinquenter, com us agrada l'ou? Ferrat o en truita? El cocinero fiel és Xaver Allué. Hola, Xaver.
Què tal, com estem, Sergi?
Molt bé, que bé s'escolta. Estàs a Tarragona?
A Tarragona, sí, sí, i amb el mòbil, eh?
I amb el mòbil, eh? Molt bé. Sembla això un... no un SDCI, no, una línia microfònica, directament. Doncs vostè dirà, senyor, l'ou ferrat o en truita? Primer, com t'agrada a tu, Xaver? Primer, com t'agrada?
A mi m'agrada la variació. O sigui, vale. Que no sigui sempre igual. Que si un dia amb puntilla, que si un dia a la planxa, que si un dia amb truita...
Perdó,
un ou... Jo el que recomanaria, que igual no ha provat la gent, sí, és amb mantega, fregit amb mantega. Això ja és la bomba.
Ah, ah.
Està boníssim.
Tinc el Toni Huguet, el meu tècnic, que està super eufòric quan t'has dit això del fregit amb mantega. Què és més dolç?
Home, sí, té el punt aquest lletós, no?, de la,
sí,
mantega.
Sí.
I si la deixes una mica, que agafi una mica de color, també, sí, aquest toc a nous, no?, a fruits secs. Jo el faria més que fregit amb allò, amb 200 grams,
sí,
allò a la planxa, però en comptes d'oli, una mica de mantega.
No l'he
fet... Si vols fer experiments,
sí,
pots fer mantegues de gustos.
Mantega, no?, com?
De gustos.
Ah.
Agafes i tritures alfàbrega o all.
Ostres.
I quan tens la mantega fora,
sí,
la nevera, que la tens empomada, ho,
sí,
barreges, ho,
sí,
tritures, o amb tòfona, si ja vols...
Bueno,
aquest és el típic ou ferrat que fan als restaurants,
sí,
cars,
sí,
no?,
sí,
que posen tòfona de temporada,
bueno,
i és com una brutalitat.
Estem...
Jo sempre dic...
Sí.
Bueno, ho deia el Ferran Adrià, no?
Ah.
Que no hi ha diferència entre un pollastre i el caviar. No? Que el preu no indica la qualitat del producte. Que els ous ferrats són boníssims i són econòmics. No?
M'estan entrant unes ganes de fotre'm avui un parell d'ous ferrats per dinar, i no ho tinc previst, que ja et dic jo que cauran. I servidor que et parla, Xaver, tu quants seguidors tens al canal de YouTube?
Ara uns 150.000, una mica més.
Ah,
sí, sí.
Bueno, un camp nou i mig, 150.000. Molt bé. Doncs que sàpigues que jo tinc 200. No 200.000, no, 200.
No sé. Bueno, acabes de començar,
ojo,
suposo.
No, no, ja fa temps que tinc el canal de Sergi Mas. Aleshores, ojo, que vaig avançant. Escolta, d'arran, bueno, 150.000 seguidors explicant receptes, perquè això no has començat avui, has començat fa temps.
Uf, fa 10 anys ja.
10 anys.
Soc un youtuber, un jaio ja.
No, no, sí, un jaio. No, 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 no. Tens del retorn de les opinions que tens... quan fas receptes d'ous, què penses tu que la gent s'estima més els ous? Ferrats o en truita, a la francesa?
Si tu poses el thumbnail, que és la imatge aquella fixa abans del vídeo, si poses un ou ferrat,
sí,
triomfes.
Sí?
Perquè, sí, perquè la gent ja no ho veu, això. I jo sempre he dit també que aquesta idea de no sé fer ni un ou ferrat...
Mm.
Hosti, no és el més fàcil fer un ou ferrat.
Ara!
I que no se't trenqui...
Ara,
no?
ara vens a les meves. Ara vens a les meves. El 60-70% de les vegades que faig un ou ferrat, peta abans d'arribar al plat. I clar, al final acabo fent, diu, mira, saps què? Faig un burullo i acabo fent una truita. Diu, mira, així
clar,
no es nota.
O huevo revuelto, no?
Sí.
Això és més fàcil.
Sí. Hi ha algun secret perquè no peti la bola?
Sí. És tècnica i després també... Pues posar molt d'oli, deixar que estigui molt calent i tirar l'ou molt poquet a poquet i deixar que qualli una mica per fora perquè no se't trenqui. L'últim que jo he vist, que em sembla,
sí,
una meravella tècnica i que jo crec que no me'n sortiria,
sí,
és fer l'ou poché,
sí,
i després empanat i després fregit.
Però què vol dir empanat?
Doncs amb pa ratllat.
Ah, vale, sí.
O sigui, tu obres l'ou una vegada l'has fet poché,
sí,
i et queda allò, no?, de
sí,
huevo poché.
Sí, clar, sí, huevo poché, sí, sí.
I això ho has d'empanar amb molta delicadesa perquè si no se't trenca. Ho has de deixar 2 o 3 minuts perquè s'assequi una mica el pa, i després amb molt d'oli, molt calent,
sí,
i amb profunditat, és a dir, que s'esponsi,
sí,
l'has de posar a l'espumadera directament i llavors l'enfonses sense deixar-lo anar de l'espumadera i aixeques. Res, 30 segons... I ja tens una cosa espectacular, perquè està cruixent per fora.
Veus?
I líquid per dins.
Veus. Perdona, però has fet algun tutorial perquè no peti l'ou? Ja sé que això... però pels que no sabem cuinar...
Doncs jo no n'he fet, però no? a YouTube trobes... Perquè, clar, és que la gent diu, això és el més fàcil, i després t'hi poses, i com no, si no tens instruccions... Jo la primera recepta que vaig fer va ser la truita de patata, i un munt de gent, sobretot estrangers, ens deien... Hem provat de tot, però no se'ls havia acudit que a la truita li dones la volta. Havien posat la patata, l'ou, posaven a la paella i deien, i ara per sobre com es fa? I la fotien al forn.
Que bo.
Mil proves, clar, no ho havíem vist mai. Clar, no és tan intuïtiu, això. O gent que posava la patata crua a la truita patata i després era com, mai me surt, perquè no està crua.
Clar. O patates fregides, patates frites de bossa. Que
clar,
visat,
bueno, això surt bé, encara.
Bueno, surt bé, però tampoc és fàcil, Tampoc és
no,
fàcil.
No, clar, perquè la forma que et queda l'has de deixar mullar una mica perquè t'agafi la forma, perquè si no surt tan... No?
Sí. Per tant, Xaver, tu ets partidari, com a mínim per cridar l'atenció, no només per youtubers, sinó persones que veuen el teu canal, sempre la figura de l'ou ben fet. És a dir, la foto de l'ou,
El gust, no? Sí, perquè hi ha gent que li agrada ben quallat, no? El típic amb una cullera anar cobrint d'oli...
Aquí.
I els americans, per exemple, que el fan sempre a la planxa... que és ou ferrat amb una mica d'oli, però realment no té puntilla, no és allò que té les puntes cremadetes i cruixents.
Sí.
El pots demanar l'ou, i a més tenen noms molt curiosos. És assolejat, és que té que està bastant cru. Over easy, que li han donat la volta només 2 segons. Easy, poc fet, o sigui, tenen noms per quantitat de varietat de com vols l'ou i això està molt bé que ho puguis demanar. Jo crec que tots tenim dret que a un restaurant no pot estar trencat mai, no? Seria com un derechos universales.
Sí. Hem parlat molt de l'ou, però de la truita a la francesa. Entenc que l'ou ferrat, saps l'origen quin és? Si és català, si és espanyol, si és americà... Perquè la truita a la francesa entenc que és de França.
Pues la veritat no tinc ni idea. El tema és històric. No sóc cap expert, però... La francesa, la gran diferència és que allà sí que la fan amb mantega, sempre.
Ah, sí?
Clar, perquè l'oli d'oliva és d'aquí, bueno, hi ha altres olis.
Sí.
Te'n vas a altres països, ho fan... Amb oli d'oliva només es fa aquí.
Vale.
I la gran diferència és que posen mantega i posen molta quantitat de mantega. De fet... A mesura que van fent la truita, van afegint més mantega. M'agrada molt, això també us recomano, que us mireu vídeos de japonesos, perquè la truita també és un fast food al Japó.
Sí.
I veus puestos d'aquests que fan un volum impressionant.
Sí.
Ho fan amb unes paelles que són quadrades.
Paelles quadrades?
Sí. Ja, tu busca a Google.
Sí.
Tartén quadrada a Japó i veuràs que fan... unes truites que queden rectangulars i que les fan amb unes paelles quadrades, que és supercuriós com els hi queden i quines formes fan, les fan farcides, les fan... També les he vist a teppanyakis, aquelles planxes enormes...
Sí.
Que tiren l'ou batut amb força
i
queda una extensió. Clar, tenen unes planxes de metro per metro. Tiren amb força... I després posen un farcit i van cargolant. I els hi queda com un rotllito farcit de tot. De peix, de verdures...
Sí.
També és divertit.
Dues coses.
Aquestes coses...
Sí.
Al YouTube és divertit posar-te a mirar com fan... Inclús poses el traductor truita en xinès...
Sí.
I busques la paraula aquella, que no saps els símbols, no saps si està ben traduït o no. I comences a cercar i... No, sempre diuen que hi ha una deep web, doncs hi ha un deep YouTube.
Sí, no? tens raó. Mira, jo fa anys ja que me dedico a això, m'apassiona comunicar. Feia dues coses. Una, la primera, feia temps que no feia una entrevista quan estic salivant ara mateix, és a dir, parlar... Sí, t'ho dic que té de bo, I crec que el Toni també, i l'Estefania Burgos, la nostra productora, també. I en segon terme, clar, Estic aprenent molt de tot això que expliques, Xavier. Per exemple, demà parlarem de el món boletaire. El món boletaire. Tot un món.
Pues has vist, mira't aquest vídeo de Televisió d'Aragó, que s'ha fet molt polèmic.
Ah, sí?
Ahir. Sí, perquè recomanen un mètode infal·lible per no agafar bolets verinosos, i és fal·lible.
I és fal·lible, per tant...
Pots morir si pots quedar al programa.
És a dir, només és un dels pocs oficis on el boletaire no es pot equivocar.
Una vegada.
Clar, però no pot explicar. Clar.
Doncs, hi ha temps que s'estan desenvolupant aplicacions per anar a caçar bolets i mai no troben la manera de que tu amb el mòbil facis una foto i l'aplicació et digui si sí o si no.
Clar.
Perquè
clar.
La variabilitat i la forma i no sé què, pues, sí. Jo, de fet, no me'n fio de mi.
No. I jo... Sé que em guanyaré moltes trucades de protesta, sé que demà parlarem d'aquest tema, lligant amb el tema de la truita, perquè de vegades diuen una truita amb bolets, una truita amb xampi... Perdó, la frase és el bolet no té sabor i és com si et mengessis una orella. És la meva opinió. Ja tinc persones que estan en contra. Ara mateix... Sí. Però no li acabo de veure. És a dir, uns bolets amb all, el sabor li dona l'all. Un bolet amb... li dona sempre l'acompanyament, però els bolets, tu agafes una orella i és el mateix. Que consti que no he agafat mai cap orella de cap persona per fer la comparació, però tinc aquesta sensació.
Hi ha gent per tots els gustos. Jo crec que sí, que hi ha bastants matisos i
clar.
El bolet et pot aportar un xampinyó.
Sí.
Senzill.
Sí, això
una truita de xampinyons.
Però amb all. Si li poses all, dius, ostres, que bons. Si no, dius, pot ser aigua. Pot ser un xiclet d'aigua, directament. Ja m'he guanyat molts haters.
Home, amb això de l'all tens raó, perquè molts restaurants...
Home, mira, que ho diguis tu, Xaver, em posa content. Que ho diguis tu, em posa content. Una autoritat.
Sí. Posen una miqueta d'all cru que no es noti. Perquè si tu dius que porta all cru, la gent diu, ai, no.
Veus?
Que em repetirà. I posen sempre. El que passa és que molt poquet.
Sí.
Que és molt fort.
Xaver, per acabar, l'última recepta que has penjat, o l'última visita a un restaurant que has penjat al teu canal, i la propera, quines són? L'última i la propera?
Doncs l'última, ara fa cosa d'un any que he deixat una mica de banda les receptes, tot i que es veuen les receptes.
Home, clar.
Publico vídeos de restaurants,
sí,
on
clar.
Ensenyo com preparen l'elaboració i, per tant...
Aquí.
L'últim que he publicat, que és l'Alma Mater, que és un restaurant del Priorat, fan aquest ou que t'he explicat, potser i fregit, i es veu com es fa, i podeu aprendre. I probablement la propera serà Casa Paloma, que encara no sé per què.
Molt bé, Casa Paloma.
Encara no ho hem fet.
I per acompanyar l'ou, qualsevol dels vins de Viñedos Singulares. Això no em diguis que no,
Clar que sí.
Viñedos Singulares, mare de Déu, ja he començat jo La campanya de Nadal ja l'he començat. Gràcies, el cocinero fiel, Xavier Allué. Una abraçada.
Igual, cuideu-vos.
Adéu, bon dia. Les 11 i 23.
Cinquenters, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Estel.
Ai, Déu. Família, anem camí cap a la normalitat, mica en mica. Això costa, Costa molt, mica en mica. Però, mica en mica, també ens anem dirigint al món de la normalitat. Això què vol dir? Ja no és feminisme, és que és, per mi, normalitat. Que una dona pugui dirigir un partit de qualsevol tipus d'esport, un enfrontament, un combat, una partida d'un equip masculí. Això és normalitat, més enllà de feminisme, com a mínim per mi. Sandra Adell és àrbitra d'hoquei herba. Hola, Sandra, bon dia.
Bon dia, què tal?
Tu has fet aquest tipus d'arbitratge fa poc, relativament.
Efectivament, fa justament una setmana. Diumenge ahir va ser una setmana d'aquest dia tan especial.
Va ser un partit d'hoquei herba. Mm?
Sí. Mira, va ser justament el diumenge passat quan es celebraven les finals del Campionat de Catalunya,
sí,
d'hoquei herba, que es jugaven en el polo.
Sí.
I dues noies, per primera vegada a la història, vam arbitrar aquesta final masculina. I en un, bueno, en un partit que jugaven l'Atlètic de Terrassa contra el Júnior de Sant Cugat.
I aquestes dues noies, una d'aquestes dues eres tu.
I aquesta, efectivament, una d'elles era jo, i era la primera vegada doncs, que se'ns va donar l'oportunitat, diguéssim, i confiança de que dues noies poguessin arbitrar un partit com aquest. I la veritat és que, bueno, com deies, no? És un fet que, tot i que no és habitual,
no,
que aquesta vegada ha sigut notícia, esperem que doncs, ara en endavant no sigui un fet extraordinari, sinó que es converteixi en una cosa doncs, habitual.
Aquest nomenament, quan et comuniquen que seràs àrbitre d'aquest partit, com t'ho diuen, com ho reps?
Em va trucar la persona encarregada de fer les designacions,
sí,
i d'alguna manera era una mostra doncs, que des de la Federació Catalana de Hockey i des del Comitè d'Arbitratge,
sí,
volien apostar doncs, per donar aquesta oportunitat a dues noies i fer visible doncs, que dues noies podien perfectament arbitrar un partit,
home,
com aquest,
sí,
i que d'alguna manera doncs, els jugadors també veiessin que aquest és el rol que es vol agafar d'ara en endavant, i que aquest ha sigut l'inici d'un camí que esperem que duri molt.
La teva primera reacció, quina va ser? T'ho creies, no t'ho creies? És una broma, no?
Evidentment, em va fer molta il·lusió, perquè també és una mica, doncs, per mi, un premi a tot el que hem estat treballant i a tot el temps que portem nosaltres doncs, arbitrant la categoria femenina. I, evidentment, un partit de nois requereix un ritme més alt. Per tant, a nosaltres també ens va molt bé per després ser molt millors en partits femenins, no?
Clar, perquè...
Per mi va ser un reconeixement.
Sí, clar, clar. Perquè tot això, quan portes tu dirigint partits?
Jo ara fa uns 10 anys que sóc que segueixo sent jugadora, però fa,
sí,
10 anys que també arbitro. Vaig començar amb categories inferiors, fins a anar escalant i arribar a pitar doncs, partits de divisió d'honor i copes del rei i la reina i Final Four, que és a nivell nacional doncs, el més alt nivell.
Clar, 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 clar. Tot això sempre ha estat a nivell català, a nivell nacional, però sempre femení.
Català i espanyol, exacte.
Sí, sí,
és a dir,
sí, sí.
El màxim nivell de lligues, que és el divisió d'honor, i és el que hem estat pitant nosaltres, i per primera vegada a nivell català,
sí,
es va donar aquesta oportunitat. I esperem que això doncs, serveixi a lligues nacionals espanyoles doncs, per,
sí,
per agafar-ho com a exemple.
Tu penses que sí?
Jo espero que sí. Aquest és el primer pas, evidentment s'ha de provar, la gent ha de veure que és possible i, per tant, que apostin doncs, també per provar-ho i per donar confiança a totes les noies que estan arbitrant.
Saps què passa, Sandra? Que a mi, que com saps, m'apassiona la comunicació, sí, i que la comunicació està en tot, la tenim en tot, en tots els ordres de la vida, personals, professionals, sí, particulars, comuns, és a dir, la tenim en tot. M'encanta expressar aquestes coses, primera, perquè crec que ho mereixeu, i segona, perquè si a resultes d'aquest partit hi hagués hagut algun tipus d'incident,
sí,
segurament seria portada en molts mitjans, amb el típic imatges que no voldríem veure, imatges que no, però vegin això, saps?
Exactament.
I com que el partit va anar bé, crec que això, evidentment, també mereix el seu espai.
I tant, totalment. Molt d'acord amb aquestes declaracions, totalment.
És evident. Sí. A nivell espanyol, esperem que sigui també un reconeixement i que us truquin aviat per dir, escolta, que no passa res, que no passa res. I ja la guinda del pastís seria a nivell internacional.
Exacte, a nivell europeu internacional sí que s'està portant a terme en alguns tornejos com la Euro Hockey League.
Sí.
De fet, es va jugar aquí el mes de setembre ara en el Pau Negre, en l'estadi del Pau Negre Montjuïc.
Sí.
I també va ser l'any passat que vam veure les primeres noies arbitrant partits de nivell europeu de la màxima categoria de nois. Vull dir que també és una miqueta, si Europa aposta, doncs nosaltres també, i al final també és promoure, per promocionar l'arbitratge, crec que és un pas molt endavant i que ens donarà doncs, molta tirada per ser més fortes i millors.
A tot això el partit va anar bé, eh? Vull dir, va anar bé el teu arbitratge, la vostra feina.
Sí, vam gaudir moltíssim. tothom va posar-hi de la seva part, tothom va ser un dia una mica especial, no? Però sí. Tothom va jugar amb la normalitat de sempre i la veritat és que el hockey és un esport que hi ha molt respecte i així va ser. Vull dir que esperem que segueixi sent així en altres ocasions també.
Doncs comunicar quan les coses es fan bé i acaben bé. No sempre donem l'accent quan hi ha alguna desgràcia, hi ha alguna baralla, senyores, senyors, coses que no ens agradaria, insults... No. S'han de dir les coses quan acaben bé. A tot això, quin tipus de calçat duies?
A tot això, duia un calçat Muni, que és el nou model Hook, que hem tret de Hockey Herba. Jo treballo en el departament de comunicació i màrqueting d'aquí a la casa a Muni. I també era un dia especial perquè era la primera vegada que justament estrenava aquestes Múnich. Vull dir que molt contenta en aquest sentit per tenir aquesta doble celebració.
Esperava aquesta resposta.
Totalment.
Gràcies, Sandra Dell, àrbitre d'hoquei Herba. Primera vegada a la història que un partit català, un partit masculí, el xiulant un parell de dones. Gràcies, Sandra. Felicitats. Bon dia.
Moltes gràcies.
Adéu. Adéu. Dos quarts.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ràdio Estel.
Hola, sóc l'Ernest Villegas i des d'aquí m'agradaria felicitar a Ràdio Estel per els seus 25 anys i que siguin 25 anys més. Felicitats.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Cort Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré, hay que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers. Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
1994.
Ràdio Estel. Tota una altra història.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa impossible.
Hola, 50ers. Una cosa que han fet molts. I fem. Bueno, jo últimament no tant, però jugar a petanca. Jugar a petanca. Aquella fotografia, aquell vídeo domèstic de càmping, la Baiana Alegre, la Tortuga Ligera, el Toro Bravo, qualsevol càmping. I aquella hora de la tarda, després de la migdiada, aquell crit de tenda a tenda, una petanca, i acabes fent una petanca. Sigui entre caseta i caseta, sigui entre caseta i rulot, sigui a la sorra de la platja, petanca solidària. Petanca solidària és un dels temes que ara parlarem amb un dels nostres comunicants. Jonathan Ferrari, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Sergi. Doncs... Veig que estàs molt ben informat, eh?
Home, qui no ha jugat a la petanca? Qui no ha jugat a la petanca? Mare meva. Si és facilíssim. Qui estigui més a prop de la petita guanya, és així, no?
Això mateix, això mateix. Després ja entrem amb més tècnica, però bueno, ja...
Clar, clar.
És el començament, no? Això és la petanca d'oci. La que acabes d'anomenar és la petanca d'oci.
Clar, 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 clar. Mare meva, la de camps de terra que hi ha a les quatre províncies, diumenges al matí, de gent, especialment homes, eh? Especialment homes. Igual sí. M'equivoco, Jonathan. Jugant a petanca.
Doncs mira, et donaré informacions de segurament, i de tota l'audiència.
Sí.
A la petanca, doncs, bueno, en el món de la competició n'hi ha 15.000 llicències a Catalunya.
15.000?
15.000.
Sí.
Potser d'aquestes 15.000, 10.000 podríem dir que són d'homes i la resta és bueno, entre dones i també categoria infantil i júnior. També hi ha gent jove que juga a la petanca. Aquest tòpic de la petanca de gent gran és cert, hi ha gent gran que juga, però sí. és aquesta la petanca d'oci, la petanca de càmping, la gent gran.
Aquí.
Però aquí anem, però després tenim la petanca de competició, que hi ha gent jove i no tan jove, que entrena i va competir per arribar a campionats de Catalunya, d'Espanya, del món i d'Europa, com qualsevol esport.
Campionat del món? Disculpa la meva ignorància, Jonathan. Campionat del món de petanca?
Sí, al món hi juguen 60 països. I no diríeu, per exemple, que potència mundial en el món de la petanca sí. és França, evidentment, que són la cuna.
Ah, sí? França? Però, França són els...
França és el número 1, pràcticament,
sí.
però hi ha un altre país que ningú s'imagina, que és el número 2, que està molt fort, país asiàtic, Tailàndia.
Tailàndia?
Tailàndia és potència mundial, també.
Hi ha algun tipus d'explicació? Perquè les dues potències del món jugant a petanca, un esport molt cinquenter, no ens enganyem, sí. siguin països tan distanciats com França i Tailàndia?
Doncs mira, França, perquè és la cuna, com he dit abans, és on es va iniciar com a esport de petanca el 1907, va ser la primera partida i campionat oficial,
sí.
i bueno, els francesos es calcula que hi ha potser més de 2 milions de practicants.
Perdona, 2 milions?
2 milions de francesos es calcula que es juguen a la petanca habitualment.
Mare de Déu.
Molta gent. Tampoc ningú diria que hi ha a la França la petanca televisada. Aquí dirien que avorrit, una partida de petanca televisada. Doncs no, hi ha molta audiència, ja fa molts anys que la petanca a França es televisa.
Carai, és a dir, sí. la Mediapro d'allà té, sí. té els drets de la petanca.
Sí, la cadena L'Equip és el que...
Ah, sí, clar, L'Equip.
L'Equip és el que fa... Bueno, recentment s'ha fet cada any fan el torneig L'Equip.
Sí.
I bueno, està molt, no sé, jo he sentit... Bueno, jo he dit que hi ha audiències de quasi 1 milió d'espectadors. Vull dir, té que ser molt important perquè una cadena de televisió doncs retransmeti partides de petanca per televisió. Cosa que aquí no sé si ho veurem alguna vegada.
Ja, tot depèn de... Mira el futbol femení. Ha trobat la sort o la constància de trobar una empresa com Iberdrola, que sí. ha començat i ha posat diners... i ha estat una mica una bombolla l'origen, una mica del miniboom del futbol femení. Ara aviam com acaba. Però és veritat que la iniciativa privada doncs ha volgut fer una empenta al futbol femení. Qui sap si la petanca pot fer el mateix directament? No ho sabem.
Potser algun dia en sent algun oient, algun empresari que vulgui recolzar el nostre esport i potser tenim la sort de que bueno, algun dia doncs ens dona el ressò que també ens mereixem, els esports minoritaris, que bueno, no tot és futbol, com sempre dic jo.
Afortunadament, Jonathan. Afortunadament.
Hi ha altres esports que també ens agradaria veure per televisió. Només fiques la tele i només hi ha futbol, bàsquet, futbol. I bueno, els petits també tenim cabuda i només falta que ens escoltin. Breument, la Tailàndia. Tailàndia té sí. potència mundial també, però allí pràcticament tots els jugadors són militars. La petanca, això és primícia, la petanca és per l'exèrcit. Perquè resulta que hi ha un general molt aficionat a la petanca i tots els militars juguen a petanca. Dins de les hores d'instrucció tenen part d'entrenament de petanca. I per tant, doncs, bueno, hi ha molts crec que són ara mateix la segona potència mundial amb 50 o 60 mil llicències federatives a Tailàndia.
Mare de Déu.
Sí, pràcticament.
Tot això tant. Perquè hi ha un militar que ha dit, m'agrada, i bueno, per tant tothom ha jugat.
Bueno, va a la petanca, sí, sí. Si veus vídeos ara per internet de l'equip, d'això del torneig de televisat, sí. Participa a Tailàndia, i allà està com a tècnic, com a coa, que està el general de Tailàndia,
sí,
que
sí.
Porta tant l'equip femení, que per cert, Tailàndia femení és campiona del món actualment, okay. I Espanya és 5 cops campiona del món, per això, en femení.
Per tant,
que no sé si heu sentit, hi ha una jugadora internacional, que és Yolanda Matarrans, que és de Madrid, que també, bueno, i altres jugadores, no?, però que Espanya és potència mundial amb femení, amb petanca.
Com està el tema del patrocini a nivell català, a nivell espanyol, de la petanca? És a dir, hi ha marques... de boles, hi ha marques, no sé si de tovallons, sí. Per aixugar-se les mans, no sé...
No, que...
O altres tipus de marques que han apostat o aposten o apostaran per la petanca?
Bueno, hi ha, bueno, evidentment, les marques de boles, o Wood, que és la principal, el número 1 del món,
sí, sí.
Volantiel també patrocina les marques de boles. Ara s'ha creat fa poc una empresa dins del món de la petanca, gent inquieta, es diu Propetanque, que és una empresa que es dedica a tot el món de la petanca per fer esdeveniments, bueno, venda de tot el relacionat amb el món de la petanca, roba i demés, i, bueno, mica en mica hi ha empreses...
Que roba fan... també, Jonathan, roba, sí?
Sí, també hem de cuidar la imatge, hem de cuidar... Quan competim, bueno, com altre esport,
la típica
gorra, la típica jugadora, màniga curta, pantalons... I bé, hem d'anar equipats com altre tipus d'esport. I de boles és un món.
Sí?
Abans he sentit el programa que estaves parlant del món dels bolets. Jo, si un dia vols, fem el món de la petanca, que és...
Ah?
Bueno, podríem estar parlant...
Doncs...
món de la petanca, que hi ha coses, inquietuds, que molta gent segurament desconeix, no?, doncs del món de la petanca.
No descartis, ja agendarem un dia. Però sí que m'agradaria parlar, sobretot, de la petanca solidària, que és una mica l'excusa, que és la base de la nostra comunicació avui. Jonathan, què és Petanca Solidària?
Doncs mira, la Petanca Solidària neix de la voluntat d'un grup de persones dins del món de la petanca que decideixen unir esforços per ajudar a la gent que ho necessita. No? En aquest cas, el camí de la solidaritat ens va posar en contacte amb el president d'Esport Solidari Internacional, que recentment el vau tindre aquí, el Josep Maldonado.
Sí, i tant.
I aleshores vam dir, escolta, dic nosaltres, jo faig petanca, jo jugo petanca, i aquest, tinc un grup de persones que ens agradaria col·laborar amb la teva ONG.
Sí.
I veig que la teva ONG, doncs, a través del tennis o altres esports, fan esdeveniments per poder ajudar a aquests nens i nenes de l'Àfrica que viuen en situació de pobresa i marginalitat, no?
Sí, sí,
I
sí.
Vam dir, escolta, amb la petanca, què podem fer? Jo m'agradaria fer alguna coseta i, bueno, per poder ajudar l'ONG i també ajudar amb aquests nens i nenes, no?
Sí.
I bé, i posem fil a l'agulla i, bueno, l'any 2011 doncs, fem el primer torneig solidari de petanca, que és un torneig lúdic, esportiu i familiar enfocat a la família, perquè no només tenim el típic torneig de petanca, tenim un escenari on artistes solidaris doncs, actuen durant tot el dia.
Sí.
Tenim una tòmbola solidària doncs, on les marques comercials ens donen els seus productes i marques per poder treure més diners per recaptar diners de l'ONG.
Sí, sí, sí. Hola, Jonathan? Se fue, Jonathan? Jonathan? Això, quan passa una cosa d'aquestes, tothom alça les mans com si fos un partit de bàsquet, tothom mans en l'aire dient, s'ha anat, ha marxat. Està aquí, Jonathan. Jonathan?
Que s'ha tallat la comunicació.
Ara, no, s'havia tallat, però ja està.
Sí.
M'explicaves d'aquesta doncs, acció de petanca solidària.
Sí, doncs, perquè és un torneig esportiu, lúdic i familiar.
Sí.
Tenim des de el típic torneig de petanca, tenim un espai... un escenari on artistes solidaris doncs, actuen durant de matí, tenim la cursa...
Això quan i a on, Jonathan?
És infantil. Doncs aquest torneig, portem 9 edicions, és itinerant,
sí.
Cada any ajuntaments o clubs de petanca doncs, ens demanen ser seus d'aquest torneig solidari. No? I l'objectiu és recaptar fons per entregar el xec... Aquest any, cada any, pràcticament són 2.500 euros que fem entrega a Josep Maldonado.
Sí.
I amb aquests diners doncs, hem pogut fer des d'una escola al Txad, un cap de futbol, escolaritzar nens... tots són projectes per ajudar aquests nens i nenes que viuen en situació de marginalitat, no? Uh-huh. Aquest any passat hem estat a Lleida, hem estat, bueno, pràcticament estem recorrent Catalunya, i és un torneig anual que es fa el mes de setembre.
Carai, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I qui va tenir la llumeta per dir, i si fem això?
Doncs mira, jo que soc un, bueno, porto molts anys dins del món de la petanca...
També ets, també ets una ONG amb potes, no?
Això mateix, veus, com diuen en Josep Maldonado, gent solidària, n'hi ha molta, només cal trobar-la, i és veritat. Dins del món de la solidaritat hi ha molta gent que s'hi suma amb el projecte, i bé, som un grup de 30 persones que treballem durant tot l'any per dur a terme aquest torneig, i bueno, hem acabat aquest any a Lleida, i l'any que ve, no sé encara ben bé on serem, però ja tenim dues o tres entitats que hem de decidir on ho farem, no? Però, vull dir, el 2020 serà la desena edició del Solidari de Petanca.
Doncs ja podem passar informació per anar-la publicitant aquest humil espai de Ràdio Estel. Jonathan Ferrari, t'espero un dia aquí a l'estudi per parlar de totes les veritats de la petanca i el que dona aquest món, que dona molt. I és tan fàcil jugar com agafar una bola i apropar-la a la bola petita. Gràcies, Jonathan Ferrari, portaveu de Petanca Solidària. Una abraçada.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired, so we took turns staring at the darkness at the window till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made my life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. And if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow.
No us queixareu que estic posant avui un... Bueno, l'està posant el Toni Huguet. Una selecció, l'habitual, de discos, de temes, discos, veus? El Món 50 parla sempre de discos, i no de temes o cançons. Tenim comunicació amb Raül Sánchez, que és el director de l'Associació Catalana de Famílies Nombroses. Raül Sánchez, director, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per estar en directe a Ràdio Estel, al programa 50. Jo sospito que una... No, una bona part, no. Però una part... entre els quals m'incloc, són fills de famílies... Són fills, no, són pares de famílies nombroses. Som famílies nombroses. És a dir, a partir del tercer fill ja ets família nombrosa. És així, Raül?
Sí, sí, o amb dos fills i un és discapacitat físic i psíquic.
Ahà, ahà. Sí. Heu celebrat aquest cap de setmana passat, dissabte i diumenge, un certamen anual on van un munt de persones interessades en aquest món de les famílies nombroses. Què tal?
Molt bé, ha anat molt bé. La veritat és que estàvem sorpresos perquè amb les circumstàncies externes, no, de manifestacions, aldarulls, etcètera, que les famílies moltes vegades els hi fa por, és cert que hem tingut menys assistents que l'anterior edició per aquest motiu, però realment moltíssima, milers de persones. Hem tingut més de 4.000 persones que han assistit doncs durant dos dies a un saló pensat única i exclusivament per les famílies nombroses. És a dir, només podien entrar aquelles famílies que venien amb el títol de família nombrosa, perquè el que es trobaven a dins doncs era tot tipus de serveis, ofertes i, sobretot, moltíssima informació de tot el que pot tenir una família nombrosa, que encara que és poc, hi ha moltes que el poc que hi ha també ho desconeixen.
Sí. Han vingut amb els nens una bona part d'aquestes famílies?
No, per suposat. O sigui, estava... El problema que teníem era de circulació, però no de cotxe, sinó de cotxets. Perquè tots els passadissos del saló realment estan plens de cotxets. Molts cotxets també de dues places. En fi, moltíssimes famílies amb nens molt petits, bueno, i que precisament per ser família nombrosa volíem informar-se precisament de tot el que podíem tenir, de totes les ofertes a les que poden accedir, i sobretot també descobrir que hi ha una associació doncs, que està representant-los i que estem lluitant doncs perquè siguin reconegudes aquestes famílies i una mica es valori l'aportació que estan fent al futur del país.
Jo que sóc, que tinc tres fills, per exemple, desconeixia, Raül, l'existència d'aquesta associació i estic convençut que desconec totes les, diguem, ofertes, propostes que la societat actual, en termes públics i en termes privats, em pot oferir, em pot facilitar com a membre, no, com a part de família nombrosa.
Sí, bueno, nosaltres vam fer una enquesta entre les famílies associades i vam veure que pràcticament el 70% de les famílies desconeixien almenys alguna de les prestacions...
El 70?
Que poden... El 70, sí.
Mare de Déu.
Que penseu que no es dona cap informació per part de les administracions públiques. O sigui, no hi ha cap lloc al que tu puguis accedir.
Clar.
I dir, bueno, a veure, què tinc jo per família nombrosa a nivell local, a nivell provincial, a nivell autonòmic, a nivell estatal, no? I a més,
no ho sabem.
Un, doncs, en sanitat, en educació, en habitatge, pots morir. I sobretot, si una cosa no tenim les famílies nombroses, és temps.
Bueno, clar, és que són... Clar, en primera instància són tres vivis, són tres biberons. I després, clar, tot el temps, parlem només de temps i ja no de diners, però tot el temps que t'ocupen els tres personatges que tens a casa.
Clar, clar. I el que deies és veritat, o sigui, hi ha molta gent que desconeix, nosaltres tampoc tenim tants recursos per poder fer molta publicitat, però sí que és cert que ens truquen moltíssim cada dia dient no sabia que existiu i quina alegria, perquè aquesta informació integral la tenim nosaltres recollits a la nostra web, perquè també fem un assessorament personalitzat per dir, bueno, aquí quines són les teves circumstàncies i a quines prestacions podries tu rebre quan parlem de que un té el bo social d'electricitat, que hi ha descomptes a l'aigua, que
aquí,
pot tenir
aquí
bonificacions a l'IBI, que pot tenir, doncs, que té gratis fer el passaport o el DNI, que moltes no ho saben, i si no ho demanes, no, has de pagar i després no t'ho tornen.
Mira, jo això del DNI no ho sabia, no, perquè d'entrada sempre et diuen el cremallera de Montserrat... I la matrícula de la facultat, el meu fill gran ja té 21, les nenes 15 i 13, però la matrícula del meu fill sí que he pagat la meitat aquests darrers anys per ser família nombrosa. Vale?
Sí, bueno, hi ha una altra cosa que vam aconseguir també des de l'associació, que moltes famílies estan contentíssimes, i és que abans la condició legal de família nombrosa, el títol de família nombrosa es perdia quan el més gran o la més gran feia 21 o 25 anys i estudiava.
Sí, sí, sí.
En aquell moment tots perdien la condició de família nombrosa, els petits i els pares. En canvi, ara, des de fa 3 anys, vam aconseguir canviar la llei i precisament el títol es manté pels fills que queden i pels pares, fins que el darrer, o sigui, l'últim del de tots, faci 21 o 25. Això realment afecta sobretot d'universitats i això ha sigut una alegria immensa per moltíssimes famílies.
Home, però tan immensa que... Clar, els vostres canals... Em pots recordar el lloc web, Raül, perquè la gent es pugui adreçar i dir, hombre, si això existeix?
www.fanoc.org.
FANOC, eh?
Famílies Nombroses Catalunya.
Sí.
FANOC.org.
FANOC.org. FANOC.org.
Això mateix. I allà podrà veure doncs, que hi ha no només totes les prestacions públiques a les que un pot tenir dret, sinó també tots els descomptes que nosaltres negociem amb empreses privades, comerços, etc. Doncs també perquè es tingui en compte que són consumidors que consumeixen més.
Home, sí.
I que haurien de tenir un tracte especial.
Sí. Veus, per exemple, servidor, el rebut de l'aigua, tampoc ho tinc...
Clar, clar.
Veus?
No, per això, perquè són coses que s'han de demanar expressament, no?
Sí,
s'ha de demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè hi ha un descompte al cànon de l'aigua, ja saps que la major part del preu de l'aigua són impostos.
Sí, i tant, i tant.
I, bueno, també s'amplia els trams dels blocs, diríem, de consum, perquè puguis consumir més a un preu més baix.
Sí.
I això molta gent no ho sap, i és una cosa que vam aconseguir arran d'anar als tribunals, precisament, i que van condemnar la companyia d'aigües per discriminar les famílies que tenen més membres a la llar, perquè això ens passa molt... O sigui, aquest exemple serveix una mica per parlar de la discriminació en tot, l'habitatge, el mercat laboral, etc.
Sí, 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 sí.
Tenim, clar, famílies nombroses que potser estan consumint per persona menys litres del que és la mitjana establerta per calcular el preu,
sí,
però quan sumant passes el consum previst pel primer bloc, estàs pagant més car el llitre d'aigua que una persona que viu sola i que està consumint ella sola molts més litres que per persona aquesta família nombrosa. Llavors, si l'objectiu de penalitzar el consum és que no es despilfarri l'aigua, doncs realment qui està estalviant més aigua és aquesta família nombrosa, no l'hauria de pagar més cara. Això és un tema que nosaltres ara estem lluitant també perquè les companyies siguin clares a l'hora de parlar, perquè ells estan venent això com una bonificació a les famílies nombroses. I realment no és una bonificació, no és una ajuda. Uh-huh. És una qüestió de justícia.
Bueno,
és no pagar més pel mateix servei.
Clar, clar, només faltaria. I, a més, si tu tens el carnet de família nombrosa quan efectivament està verificat que tu tens els tres fills i són teus i viuen amb tu. Les persones que... 50 o no, oients d'aquest espai, es vulguin adreçar o es vulguin sumar, no sé com va això, per això t'ho pregunto, Raül. A la FANOC hi ha una mena de quota mensual, i com funciona?
Sí, podries fer una mica la pràctica de fer-te associat. realment la quota que tenim, a part no tenim una quota, com és lògic a totes les associacions, sí. Tenim una mica, però sabent que són famílies nombroses, la veritat és que una quota molt i molt assequible. Són sí. 45 euros l'any per la família.
Sí.
I amb això ja un pot accedir, bueno, pot tenir un carnet digital cada membre de la família que tingui el seu telèfon, mm-hmm. i amb això un accedeix a informació quincenal de totes les ajudes, noves ofertes, notícies, etc. A rebre 4 revistes a casa amb informació específica per a famílies nombroses, inclús de menús, de mm-hmm. salut, d'educació, de com tractar els nens, etc. Un accedeix a tots els, diríem, milers, ja tenim, de descomptes en empreses nacionals, empreses d'àmbit autonòmic i comerç local, pel fet de ser associat de FANOC. Un té serveis de sortides familiars amb els nens petits que ten gratuïtes o quasi gratuïtes cada mes, 2 o 3 sortides. I anem sumant, no?
Clar,
però
clar.
El més important, jo penso, és que un forma part d'aquest moviment de famílies nombroses, una mica, que hem dit prou,
sí.
i que hem dit bueno, que no podem ser un col·lectiu invisible i que, a més, el tema de tenir més fills en aquest país no sigui un motiu de penalització, de discriminació. Bueno,
que estem creant el país, home, que estem pujant el país.
Clar, amb aquests 45 euros de quota no només un està aconseguint tot aquest avantatge, sinó clar. Només està donant suport a un moviment perquè la família, per fer del nostre país un país amigable amb les famílies
aquí.
Que ajudi i valori el fet de tenir fills com el millor que pot tenir un país.
És que, en fi, al final, al cap i a la fi, moltes de les frases que acaben una conversa és com la família no hi ha res. És veritat que a totes les famílies hi ha un Siri, a totes les famílies hi ha un coses, però la família nombrosa, jo el fet d'esmorzar, dinar, sopar amb els 3 micos a la taula, micos entén fills, amb tot el carinyo del món, és difícilment pagable, és difícilment retornable.
Jo... Això dic que és la millor inversió que sí, pot sí. fer un país en termes econòmics, però sí. segur que és la millor inversió que pot fer qualsevol persona en termes també de felicitat personal. Això és claríssim.
Doncs prenc nota. Potser li comentarem al molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra, que estarà aquesta antena a partir de la 1 de la tarda aquí a Ràdio Estel, a motiu del 25è aniversari de Ràdio Estel. Avui el president visita aquesta antena i no sé si té 2, crec que té 2 o 3.
Ell és pare de família nombrosa i a més és fill de família nombrosa.
Home.
I em sembla que se li pot preguntar realment què pot fer, perquè Catalunya, us he de dir amb tota sinceritat i amb dolor a l'ànima, hem anat cap endarrere aquests anys. Teníem una prestació universal per fill a càrrec, famílies nombroses i monoparentals fins sí. als 6 anys d'edat,
sí.
que es va suprimir el juliol del 2011 i mai més hem tornat a sentir parlar. És a dir, bueno, això és per la crisi, la recuperarem de seguida. Pues no s'ha recuperat sí. mai, no?
Bueno.
I anem endarrere, en general, amb tot el que és suport a la família, al revés del que està passant a tota Europa, doncs que cada cop s'estan destinant més recursos i s'està donant més suport a aquells que amb valentia s'animen a tenir més de 2 fills, que és el que assegura el reemplaçament sí. generacional.
Sí, sí, valentia o de vegades inconsciència. Però, en fi, en qualsevol cas, sempre és alegria. Sempre és alegria, Raül.
Dia, abans sí es podia dir això, però jo penso que avui dia els que tenen la família nombrosa ho fan
home.
Conscientment.
I tant, i tant.
Sabem que ho tenen tot en contra.
Sí, ja. Sí. I tant. Bé, doncs el proper pas ja sabem quin és. Peatges d'autopistes. Hem de parlar amb Abertis i que ens faci un guinyo de tant en tant als pares, mares que viatgem als 3 micos.
Galícia ja ha aprovat per aquest any que ve
a Galícia.
Una bonificació als peatges a les autopistes per a les famílies nombroses. Per tant, ja no seríem pioners amb això, però almenys podem anar per darrere i ser el segon.
Seríem, sí, però segur que a nivell d'autopistes nosaltres guanyem de peatge. Això segur.
Segur.
Raül Sánchez, el director de l'Associació Catalana de Famílies Nombroses, gràcies per estar en directe als 50ers. Molta sort i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a vosaltres també. Bon dia. Serà fins demà. Adeu, família.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, ¿qué vine a ser el mundo? Mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo...
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers. Una cosa, escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.